No m'expliquis històries, amb Jordi Creus.
Jordi Creus, bon dia.
Hola, bon dia.
Mai no t'havien donat pas amb el cara al sol a la Ràdio Nacional.
Certament no.
Que ningú no ho malinterpreti, avui parlarem amb l'editor de Sapiens d'un personatge molt especial, un nom que tira molt poca les persones que ens estan escoltant, però que és molt important per entendre la figura de Francisco Franco, el dictador que va governar Espanya gairebé 40 anys. Estem parlant de Pedro Rodríguez de Madariaga, un militar que de ben jove va conèixer Franco i que va compaginar la milícia amb la psiquiatria. Rodríguez de Madariaga va col·laborar amb Antonio Vallejo Nájera, conegut com el Mengele espanyol, i durant anys va estar sempre al costat del caudillo. Atenció, heu d'estar molt atents si el que avui ens explica el Sergi Creus, el Jordi Creus, és veritat o és mentida.
Exacte, serà veritat o, pel contrari, com diu l'Albert, serà una mentida. Ens ho podeu dir per telèfon, al telèfon 93-201-7474. També us podeu adreçar per correu electrònic a mati@catradio.cat. I encara més vies, per Twitter, a través del perfil @maticatradio. El primer oient que encerti si és certa o no aquesta relació, aquesta pregunta que us estem fent, doncs
pot guanyar una subscripció.
Una subscripció
a la revista Sapiens.
Sí, sí.
Jordi, quan vas sentir a parlar de Pedro Rodríguez de Madariaga?
Doncs fa un temps, i és una història molt curiosa, perquè és arran d'unes investigacions que fèiem a la revista Sapiens, precisament als Arxius Nacionals dels Estats Units, a Washington, vam trobar uns documents on es feia esment amb aquest senyor del qual no havíem sentit parlar mai. Uh-huh. Curiosament, es deia que era un espia soviètic.
Soviètic.
Això ho deia l'Organització de Serveis Especials, la OSS, que són l'organització antecedent de la CIA. No tenia res a veure els papers que vam trobar amb el nom d'aquest senyor amb el que anàvem a buscar. Nosaltres anàvem a buscar la xarxa d'espies nazis a la Catalunya republicana, però la veritat és que a mi personalment va picar molt la curiositat perquè tot això era molt estrany. Aleshores, uns mesos després vaig tenir l'oportunitat d'anar a l'Arxivo Regional de la Comunitat de Madrid i allà hi havia més informació sobre ell, fins i tot hi havia unes fotos d'ell al costat de Franco durant la Guerra Civil a Burgos. I jo pensava, ostres, com pot ser que aquest senyor sigui un espia soviètic? És tot molt estrany. I finalment la clau de tot la vam trobar, com no podia ser d'una altra manera, a Moscou, a l'Arxiu Estatal Rus d'Història Política i Social. Allà hi ha a Moscou hi ha un historiador català que fa molts anys que viu a Moscou, que és el Ramon Pifarré, que, per cert, aprofito per enviar-li una abraçada perquè és un gran oient de Catalunya Ràdio, o estarà escoltant ara, o escoltarà d'aquí una estona, més tard. Però ell, amb el Ramon Pifarré, amb molta paciència, va anar recollint tota la informació sobre aquest personatge. I la veritat és que tot plegat és molt, molt, molt sorprenent.
Pedro Rodríguez de Madariaga, te'l trobes per casualitat?
Per casualitat,
qui, anem al gra, qui és aquest gran desconegut?
És un fill d'un metge de León, un home molt conservador, que va inculcar la seva ideologia conservadora als seus nou fills, sobretot al Pedro, que és el fill gran, nascut l'any 1902, nascut 10 anys després de Franco. Ell va estudiar la carrera de Medicina a la Universitat de Valladolid i un cop acabada la carrera va entrar al cos de Sanitat Militar. Va treballar com a mà dreta del psiquiatre Antonio Vallejo Nájera, com deies tu abans, conegut posteriorment com el Mengele espanyol. Després, si convé, explicarem per què. I el va acompanyar a Vallejo Nájera, a Alemanya, on va aprendre molt de les clíniques psiquiàtriques d'aquest país. L'any 1929, ell va conèixer a Franco, una cosa que li va canviar absolutament la vida. El va conèixer quan Franco era director de l'Acadèmia Militar de Saragossa i ell exercia en aquesta acadèmia com a metge militar. I després, Rodríguez de Madariaga va acompanyar Franco als diferents destins que va tenir, per exemple, a La Corunya, a Mallorca, a León, al Marroc. Sempre va estar al seu costat com a metge a les casernes a on manava Franco, i feia com de psiquiatre, per dir-ho d'alguna manera, de psiquiatre particular de Franco, encara que fos de manera
extraoficial.
No, extraoficial. Amb l'esclat de la Guerra Civil, ell es va establir a Burgos, amb Franco, i va formar part del cercle més íntim del caudillo, sempre des de l'ombra, però amb un gran poder sobre ell. Després es va integrar als serveis psiquiàtrics de l'exèrcit franquista, dirigits per Vallejo Nájera, i aquí hi ha una cosa important. L'any 1938, Vallejo Nájera va encarregar a Pedro Rodríguez de Madariaga l'elaboració d'un estudi per analitzar quin gen podia portar una persona...
Com?
Quin gen dels gens que tenim les persones podia portar a una persona a ser marxista. Sí. És a dir, per ell, segons ell, quina tara havia de tenir una persona per ser comunista.
L'explicació té això, els gens, diguem-ne, per poder...
Sí.
evitar-ho.
Ell deia que hi havia una relació entre el marxisme i la inferioritat mental.
Exactament. Amb la victòria franquista, imagino que l'home que estem analitzant avui devia aconseguir un bon ascens, una bona posició.
Sí, ell va continuar sempre al costat de Vallejo-Nájera, en aquest cas al Gabinet de Recerques Psicològiques, i va continuar molt relacionat amb Franco i amb la seva família. De fet, aquesta va ser una de les causes de la seva caiguda en desgràcia, com explicarem posteriorment. Precisament la seva proximitat al dictador, fet que va molestar amb alguna persona molt del cercle més íntim de Franco. Gairebé la que està al cercle més íntim. Ho veurem d'aquí un moment. Ell va treballar encara durant un temps al monestir de Sant Pedro de Cardenya, que està al costat de Burgos. Allà hi havia un camp de concentració i ell i Vallejo-Nájera feien experiments psiquiàtrics, sobretot amb els membres de les brigades internacionals detinguts. Ells continuaven buscant el gen rojo, continuaven buscant la relació entre la disminució mental i el comunisme. En un dels seus viatges a Madrid en aquesta època, per tal de visitar Franco al Palau del Pardo, va ser acusat per la dona de Franco, la Carmen Polo, amb qui tenia una relació molt distant, de tenir alguna cosa més que una bona relació amb la seva filla, Carmencita Franco Polo. És a dir, el va acusar de tenir relacions amb una nena que només tenia en aquell moment 16 anys. A veure, Pedro ho va negar, la mateixa Carmencita també ho va negar, Franco tampoc s'ho va acabar de creure mai, però clar, li deia la seva dona, i davant de la gravetat de les acusacions, Franco només tenia dues opcions, o afusellava directament al seu amic, o li deixava una porta honorable per marxar lluny de casa.
I quina sortida van trobar?
Li va trobar... A veure, primer que res es va silenciar tot, és a dir, ningú va saber res, no va sortir enlloc. De fet, no es va saber fins ara, eh? Fins ara, fins aquest moment, no se sap. Ho acabo de dir.
No,
ho acabo de dir jo ara aquí, i això sortirà un llibre al mes de setembre, us explicarà absolutament tot. Estem parlant de l'any 1942, per tant estem
això
parlant...
Això podria ser veritat o mentida, Marina?
M'ha distret el fet de que surti aquest llibre, que diu que fins ara no se sap, i que ara sortirà un llibre on veurà la llum.
Sí, sí, al mes de setembre l'editorial Ara Llibres publicarà un llibre que ara explicaré després què explicarà d'aquest senyor. Per tant, tornem a agafar el fil. Estem parlant de l'any 1942, per tant, en plena Segona Guerra Mundial. Quina és la sortida que troba ell per poder...
On l'envia?
Doncs Franco, ell li proposa ell d'integrar-se a la Divisió Azul, al cos de voluntaris franquistes que lluitaven contra la Unió Soviètica, o van anar a lluitar contra la Unió Soviètica. És una sortida honorable, que Franco va acceptar. Ell, de fet, li diu a Franco, moriré lluitant contra el comunisme, i ell, Franco, li accepta. Recordem que la Divisió Azul, doncs, hi participen uns 40.000 membres en total, més de la meitat són militars de carrera, la resta són falangistes, voluntaris diversos, fins i tot també algun castigat republicà que l'obliguen a anar allà. I el cas és que, així, d'un dia per l'altre...
Madariaga es troba a Alemanya.
Se'n va cap a Alemanya. En setembre del 1942, ell va amb el seu regiment, que és un regiment, curiosament, anomenat Barcelona, curiosament, i d'Alemanya l'envien a Stalingrad. Stalingrad està assetjat pels nazis, s'està desenvolupant la batalla, una de les batalles més importants de la història de la humanitat, Stalingrad, avui Volgograd, i aleshores ell hi va amb el grau de comandant, el seu regiment es va integrar a la zona on hi havia els voluntaris hongaresos i romanesos nazis, i en ple hivern, en plena contraofensiva soviètica, el gener de l'any 1943, és capturat, és fet presoner per l'exèrcit roig, i gràcies a la seva feina de metge no és executat, sinó transferit a un gulag a Sibèria.
On el van traslladar?
El pitjor lloc on podia anar. El Centre Correccional de Treball de Norisk.
Norisk.
Norisk és un camp situat al cercle polar àrtic.
I fa fred.
I fa molt fred. Temperatures de 40 graus sota zero. Els presoners treballaven en un complex miner i metal·lúrgic, ja que aquella zona és molt rica en níquel i en coure. La veritat és que sabem poca cosa d'aquella etapa, però és evident que ho devia passar molt malament. O sigui, amb aquestes temperatures glacials no podia passar bé. Però quan ja hi portava un parell d'anys, al final de la Segona Guerra Mundial li va arribar una oferta per millorar les seues condicions de vida.
Què vol dir una oferta?
Doncs mira, li va arribar el Servei Secret Soviètics, el NKVD, l'antecedent de la KGB. Sabien perfectament que aquest senyor formava part del cercle íntim de Franco. Ho sabien tot, eh? Per tant, li van proposar que ajudés a elaborar un informe psiquiàtric del caudillo. Si hi accedia, li oferien viure amb condicions de llibertat o semillibertat vigilada en un apartament a Moscou. Val a dir que aquest home era absolutament anticomunista, però no li devia fer gràcia, massa gràcia aquest
fet siberià,
i es va traslladar a Moscou, on va col·laborar amb els millors psicòlegs i psiquiatres soviètics per poder fer aquest perfil del caudillo.
Del caudillo que coneixia també.
Sí, i aquesta era una de les obsessions de Stalin, eh? O sigui, Stalin sempre volia tenir perfils psiquiàtrics dels seus principals enemics.
Ens estàs dient que Stalin va tenir a les seves mans, gràcies a Madariaga, l'informe psiquiàtric de Franco?
Sí, sí, el va tenir, i tant que el va tenir a les seves mans, com en va tenir un altre de Hitler, eh? O sigui, ell tenia un informe psiquiàtric de Hitler i en va començar a fer un de Churchill que al final no va poder acabar d'elaborar. Però sí, sí, i tant que el va tenir. Jo l'he tingut a les mans, aquest
informe. Tu l'has tingut a les mans?
Jo l'he tingut a les mans.
Un moment, l'informe psiquiàtric.
L'informe psiquiàtric en rus, i el tinc ja traduït des del gener, des abans del confinament, traduït al català.
I saps què deia? 400
pàgines. I tant que és el que deia, sí, sí.
Podem fer un tast en primícia. Aquí teniu un fragment d'aquest informe secret sobre la psique de Franco, fet per un dels seus principals col·laboradors.
Franco dorm molt malament des que va ser ferit a la guerra del Rif i va perdre un testicle. Pren un somnífer cada nit. O dos. Sempre va a dormir tan tard com pot. Més d'una vegada, estant a casa seva, m'havia pregat que no el deixés sol, que no marxés. S'asseia al meu costat i em demanava que l'abracés. Sembla que li faci por quedar-se sol i a la seva dona no li serveix de consol. De vegades no es pot adormir fins a l'alba. Malgrat això, s'aixeca aviat i comença a reunir-se amb els seus col·laboradors. De dia és enèrgic, de nit és fràgil i ple de pors.
Per tant, els soviètics, si fem cas al que ens està explicant el Jordi Creus, li van oferir la llibertat a canvi d'explicar tot el que sabia de Franco. Tu creus, Marina?
Estic dubtant molt.
No, dubtar és bo, sempre, no?
Vull dir, que la gent no es pensi que nosaltres aquí sabem si el que estàs explicant és veritat o mentida. De fet, em dedico, jo crec, més a observar els gestos que fas.
Però tu creus que jo tinc cara de ser un mentider?
Clar, què sabia Stalin de Franco gràcies a aquest informe?
Doncs, home, sabia totes les seues debilitats, sabia doncs, la relació lamentable amb Carmen Polo, del problema que representava pel dictador que li falqués un testicle, per ell era una cosa...
Això sí que és veritat.
Una veritable obsessió. Penseu que de Madariaga l'havia vist en situacions anímiques lamentables, Franco li havia confessat algunes debilitats, ell era un home doncs, que el coneixia molt bé i gràcies a ell, per exemple, podem saber com dormia Franco, què bevia, què menjava, quins eren els seus ídols, les seues manies, quina importància donava el seu aspecte, els seus gustos musicals, com preparava els discursos, la seva vida sexual.
La seva vida sexual, també.
La vida sexual de Franco és doble. I també el seu pensament polític. Tot i no haver estat mai amb cap home, és a la vegada homosexual i heterosexual, home i dona. És un llop de dia i un xai de nit, quan li venen totes les pors. La seva situació sexual és insostenible i, fins i tot, desesperada. Evidentment, hi ha obstacles físics, com el trauma que li va quedar per la pèrdua del testicle a la guerra del Rif, i potser també físics, que impossibiliten una relació real i completa.
Això sí, realment és veritat, és una mina. Podem entrar dins la ment de Franco. Quina és la conclusió, Jordi, de tots aquests informes?
Doncs mira, bàsicament, que Franco era un megalòman omnipotent, fet que contrastava amb un quadre clínic desesperant, era neuròtic, histèric, comportaments paranoics freqüents, col·lapses emocionals, baixesa moral... D'aquests informes es va extraure que Franco...
Els oients potser estan pensant que tot això és cert, però que us preguntem avui si és veritat o no que Stalin tenia un informe psiquiàtric que ho deia, això.
Sí, Franco destacava per un instint agressiu, guerra, poder i glòria, en contra d'un instint racional, negociació, pau i prosperitat.
I com acaba Pedro Rodríguez de com em costa aquest nom,
Madariaga. Jubilat a Moscou?
Doncs mira, ell, des de l'any 45 al 48, com tu dius, jubilat a Moscou, va col·laborar amb els serveis secrets soviètics, amb els millors psiquiatres del país. Durant aquest temps va viure en un pis a Moscou, sempre vigilat, però amb una certa llibertat de moviments. El NKVD el vigilava constantment, sabem moltes coses de la seva vida privada que no diré, perquè vull que compreu el llibre, però aquí hi ha la clau de tot. Una vegada acabada la seva feina, per ordre directe de Stalin, el van detenir novament i el van traslladar al mateix gulag siberià
on
havia estat. Sí, 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 el van tornar
a enviar a Sibèria, tot i haver revelat tot això de Franco.
Stalin no va complir la seva paraula. A Sibèria segurament va pensar Stalin que podria trobar aquest gent roig.
Per tant, el torna cap a aquest camp situat al cercle polar àrtic.
I on és ara?
Bueno, ell
mort, imagino.
Ell va anar allà i va morir. O sigui, amb aquest camp de Norilsk hi va haver la revolta més gran de presoners d'un gulag que mai hi va haver a la Unió Soviètica. Es van apoderar els milers i milers de tancats dins d'aquest camp de les armes dels guàrdies, i sí, no sabem què va passar amb Madariaga, sí que sabem que va morir quan l'exèrcit soviètic va assaltar el complex. Aleshores, el seu cos va ser retornat a Espanya l'any 1956, cosa que demostra que la URSS comunista tenia més respecte pels morts que la que té l'Espanya democràtica. Va ser enterrat al cementiri de León amb una petita placa. Franco no hi va anar mai a veure'l, no, mai va anar al cementiri, però sí que hi va anar, atenció, José Bono, l'any 2004, el llavors ministre de Defensa, va anar a dipositar un ram de flors amb aquesta tomba, tot i que ell...
Això també podria ser veritat.
No sabia res, ell només hi va anar per homenatjar amb un membre de la Divisió Azul intentant fer un gest de reconciliació entre els espanyols.
Veritat o és mentida? Jordi Creus, hem arribat al final. Tot això que ens has explicat sobre aquest psiquiatre amic de Franco que va formar part de la Divisió Azul, capturat pels soviètics a Stalingrad, que va col·laborar amb l'URSS a fer un informe psiquiàtric sobre Franco. És veritat, és mentida? Marina, mulla't.
Jo, hi ha un element clau que m'ha fet pensar que és mentida. Perquè crec que si realment José Bono hagués dipositat aquest ram de flors, d'alguna manera o altra ens hagués arribat aquesta història. Hagués creat molta polèmica.
Jordi,
però és la meva aposta, eh?
Veritat o mentida?
És mentida.
Olé, Marina.
Ah.
Realment està tot inventat. Aquest personatge no va existir mai i tot el que he explicat és fals. O gairebé tot.
També que Stalin feia aquests informes psiquiàtrics dels
no,
seus enemics.
Això és veritat. Com a mínim, se n'ha localitzat un que fa referència a Hitler, gràcies a la col·laboració obligada de dos assistents personals del Führer, que van ser capturats pels soviètics el maig del 1945 a Berlín, i s'analitzen moltes coses de Hitler. Entre ells, la mania que tenia Hitler de seure hores i hores sota un quadre de Frederic el Gran, el qual creia que l'inspirava per guanyar la guerra.
Haig de dir que a mi m'ha despistat que aparegués el personatge d'Antonio Najera Vallejo.
No, el Minguel espanyol
perquè,
sí que existeix.
Perquè aquest sí que existeix, i hi ha carrers i tot.
Sí, és un personatge per oblidar, és aquesta persona que buscava quin gen tenien els marxistes i que els feia diferents, que els feia inferiors. Era un feixista, un racista, i també era una mala persona, aquest senyor. I també un masclista, perquè mireu què deia de les dones. Suposo que no t'agradarà massa. A la mujer se le atrofia la inteligencia como las alas a las mariposas de la isla de Kerguelen, ya que su misión en el mundo no es la de luchar en la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella.
En fi, malauradament aquesta part és veritat. Jordi Creus, editor de Sapiens, no ens expliquis més històries. Bon dia.
Bon dia.